Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Em pensava que era de Rostoll, però es veu que no. Ens ha costat molt arribar fins aquí. Estem al terme municipal de Sant Hilari Sacalm, a la Granja Circus. Avui hem sortit de la ràdio una altra vegada, perquè des del confinament que tenim moltes ganes d'esvergir-nos i sortir a pasturar. I quan dic pasturar, no ho estic dient de broma. Avui sortim a pasturar de veritat. Encara no hem vist els animals, però aviat els veurem. I avui estic aquí acompanyada de la Sara Gutiérrez, que també ha fet uns quants quilòmetres sense el bestiar. Ella és copropietària del 30 Cabres, que és un projecte del que ara ens parlarà. És pastora, viu a Éller, al costat de Bellver de Cerdanya, i es dedicava a ser fotògrafa freelance, i un dia va decidir que ja en tenia prou de les motos, perquè ella es dedicava molt al món del motor i a fer fotografies al món del motor, i va decidir que volia anar a pasturar, així com ho sentiu. Sara, defensa't. Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, bé, gràcies.
Clar, d'entrada el titular és bastant espectacular. De fer fotos arreu del món, tu eres fotògrafa freelance, treballaves en el món del motor i te n'anaves cada dia, estaves en un país, de sobte t'atures i decideixes que allò ja no et fa feliç, no?
Exacte, sí, sí, va ser tal qual així. Ja feia dies que l'aventura del motocross anava amb hores baixes, tant jo com el Miquel estàvem una miqueta cansats d'aquesta vida, va deixar de tenir sentit, ja no trobàvem sentit del que estàvem fent i teníem moltíssimes ganes d'aturar-nos i de començar una vida nova a ella, que a la Cerdanya, que al final ha sigut sempre la nostra terra, encara que sigui d'acollida. Nosaltres estiuejàvem allà des de petits i sempre vam tenir claríssim que era allà on volíem instal·lar-nos i fer alguna cosa, no només a la Cerdanya, sinó també per la Cerdanya. Som uns enamorats del paisatge i vam decidir que volíem fer alguna cosa que aportés, que ens permetés gestionar una miqueta aquell paisatge que tant ens agradava.
Clar, la gent ens sentirà i dirà, home, ja està, una neorural, una de Barcelona que torna allà a les seves arrels, bé, en aquest cas allà on estiuejàveu, com volen canviar el món la gent de ciutat?
Jo crec que és molt positiu que els moviments poblacionals puguin ser bidireccionals. I que, igual que és just que la gent del camp marxi a la ciutat per guanyar-se la vida...
Ho fem molt, també.
Vale? Doncs que la gent de ciutat pugui anar al camp si realment és el que vol. I a més, crec que val la pena. Una, perquè has vist moltes coses. Nosaltres doncs, hem viatjat, hem vist diferents maneres de fer, i que no vol dir que fora ho facin millor, ni molt menys, però sí que pots escollir una miqueta més i dir, ostres, doncs d'aquí m'agrada això vull fer-ho com ho feien allà, i al final crees el teu projecte. Jo crec que més que d'on ets, d'on vens, es tracta de què vols fer. I nosaltres vam tenir molt clar que respectàvem moltíssim el sector primari i que si hi ha cada cop menys gent que vol fer-ho i nosaltres volíem intentar-ho, per què no?
I a més ho heu fet d'una manera que és respectuosa amb el medi, que a més vosaltres, per exemple, treballeu amb extensiu, amb cabres que no estan tancades, perquè ens entenguem. O sigui, que heu des del principi respectat i d'alguna manera intentat tornar a la terra el que us ha donat ella a vosaltres, no?
Sí, nosaltres vam tenir claríssim que si fèiem un projecte volíem, d'una banda, posar en valor tot el que tenim al voltant, el que està en un lloc com la Cerdanya i no sortir a pasturar seria un pecat. Primera, per la gestió que fem del territori, pels camins que reobrim, pels camins que mantenim oberts, per com desbrossen les cabres, però sobretot el que volíem era això, fer com un pas enrere per fer com es feien les coses abans, a nivell una mica tradicional, tenint un respecte pels animals, tenint un tracte superpersonal amb elles, fent les coses de poc en poc. La gestió que fem del territori, al final, sortim, és feina de cada dia, de poquet a poquet.
Elles estan... Netegeu camins, feu moltes coses, no?
Exacte.
Vull dir, no és només un projecte d'uns senyors hippies que mengen flors i se'n van a la Cerdanya a fer formatges.
No, no, no. De fet, nosaltres volíem... vam escollir cabres perquè quan vam fer l'escola de pastors vam treballar amb vaca, amb ovella i amb cabra i vam decidir que el que més ens agradava era la cabra, que érem qui millor ens trobàvem i per tant al final sabem que és una feina molt sacrificada, que passes moltíssimes hores i per tant millor que et portis bé amb el company de feina. I sobretot a 30 cabres el que fem molt és el maneig, treballar amb els animals, un tracte personal, que això al final doncs, s'acaba notant en no haver de fer servir tècniques...
industrials o d'alguna manera artificials. Tu tot això ho has anat aprenent a poc a poc, perquè com dèiem abans, tu venies d'un món que era absolutament, no tenia res a veure amb això, però et vas decidir que tiraves per aquí, et vas apuntar a l'escola de pastors, i clar... Ho estem dient així, escola de pastors, i és que sempre s'ha dit i s'ha explicat des d'un punt de vista masculí, perquè ha estat històricament així. Ara cada cop hi ha més dones, de fet esteu en l'Associació de Dones Ramaderes, com 60 dones que sou pastores, que dieu ben fort, m'agrada la meva feina, sóc forta, puc fer-ho... Perquè hi ha molta invisibilització de la feina que feu.
Sí, sí, completament. O sigui, la dona sempre ha estat al sector primari. El que passa que sempre ha estat doncs, tenint potser més cura dels animals i sempre ha estat una miqueta a l'ombra. De fet, encara passa. A mi potser no tant perquè bueno, doncs les circumstàncies de casa són les que són, però hi ha moltes companyes, sobretot les que treballen, han de treballar per altres, que es troben amb problemes seriosos quan han d'anar a buscar feina. Hi ha alguna companya, per exemple, que és pastora, que cada lloc on te va fer de pastora es troba amb que ha de demostrar que no és una noia que pastura, sinó que és una pastora de veritat, que té ofici. Doncs això al final, sí. Been coming down for a long time.
Changes coming down on me. Ara, mentre esperàvem, de fet, has explicat una anècdota que és bastant, que ens ha agradat bastant, perquè jo crec que exemplifica molt bé això que deies ara, no? Tu estaves l'altre dia pasturant, perquè tu pastures les teves cabres,
sí.
No tens ningú que ho faci per tu, també les munys, no?
Exacte.
Cada dia. I deies això, que tu estaves de sobte pasturant i van passar uns ciclistes. Va, explica-ho tu, que ho expliques millor.
Doncs res, estava al camp amb les cabres i de lluny van aparèixer uns ciclistes i com que el vent venia cap aquí, doncs vaig sentir... Deien, oh, mira, un pastor! I aleshores el gos de protecció, perquè nosaltres tenim muntanyes del Pirineu, que són els gossos de protecció del ramat, va anar cap allà a veure què era el que passava. Jo el vaig cridar per dir-li quan ja va fer les... Quan va reconèixer, el vaig cridar perquè tornés al ramat. I aleshores va dir, ai, però si és una noia amb cabres. No, era pastora. Vaig passar de ser un pastor a ser una noia amb cabres.
Una noia amb cabres. Et sents moltes vegades així, una noia amb cabres? Perquè encara hi ha gent que m'imagino que arronsa el nas quan sap la feina que fas. Vosaltres m'imagino que teniu doble estigma, perquè, com deia, més això són els de Barcelona que han vingut a la Cerdanya, però a sobre tu ets una dona i ets la que munyes i ets la que pastures. Per tant, o sigui... que ets allò, no sé, persona non grata, o sigui, com va això?
Sincerament, m'entra per una
salutacions,
orella...
Salutacions a ella, ens agrada molt.
M'entra per una orella i em surt per l'altra, francament. O sigui, el tema de dona... Clar, potser és per la feina de la que vinc també, que allò sí que va ser un aprenentatge a base de cops.
Tu deies que el món del motor justament és un món molt masclista, no?
Completament.
On et vas haver de defensar molt.
Sí, a més, clar, jo vaig començar en una època en la que és que no hi havia dones. Les úniques dones a les que hi havia als campionats regionals o al campionat nacional eren les mares dels pilots o les dones dels pilots o les nòvies i per tant doncs haver de demostrar que estaves allà fent fotos i fent de periodista i que sabies de moto, doncs va ser una feina dura, però bueno, aleshores és això. Jo
vols dir que el món de la pastura et sembla ja no tan masclista, fins i tot el món primari no et sembla tan masclista com el món del motor?
És igual de masclista, el que passa que tinc menys contacte amb la gent aleshores, ja no, però el masclisme, a veure, no ens enganyem, està tot arreu. Uh-huh. Vull dir, no estarem descobrint res nou, està tot arreu i es viu cada dia. I sí, hi ha vegades doncs, que tot el tema cabres doncs, és com si tu no ho haguessis de saber, d'entrada la gent en casella, vull dir, és algo que surt natural, que la gent, si som dos, perquè 30 cabres, evidentment, no estic jo sola, eh? Jo faig molta feina, però som el meu home, el Miquel i jo. Doncs d'entrada la gent el que pensa és, ell se'n cuida del ramat, ella fa els formatges, i a casa fem tots, tots fem de tot. Al final, doncs, munyo jo avui, abans d'arribar fins aquí, jo ja he munyit, he fet formatgeria i aleshores el Miquel avui està cuidant-se de la resta per poder estar aquí.
Sara, a quina hora t'has aixecat?
La veritat és que intentem... Anem una mica tard, avui a les 6.
Anem una mica tard, avui a les 6, que normalment és a les 4 o què?
No, aquest any és a les 6, però és això, o sigui, jo sóc conscient de que per ser sector primari potser hi ha gent que s'aixeca molt més d'hora. Que s'aixequi més d'hora no vol dir que faci molta més feina, tot sigui dit també, però la veritat és que les jornades són intenses.
Quin és el teu dia a dia a la granja? Si haguéssim de fer allò una mica d'un horari, com si fos un horari del col·legi, què hi ha primer? Matemàtiques a primera hora, què hi ha?
Depèn una miqueta del dia, hi ha formatgeria, i aleshores ja començo amb tota la resta del dia, o comencem amb posar en ordre els animals, és a dir, donar-los ja tots de menjar, i aleshores munyida. La munyida és una de les coses que fem primer, però per l'organització d'aquest any doncs fem una mica de formatgeria, aleshores munyim, donem de menjar, sortim a pasturar o fem formatge. Clar, depèn de l'època de l'any, sortim a una hora o una altra. Però els que són imprescindibles i bàsics és formatgeria, munyida, donar de menjar a tots els animals, evidentment, i pastura.
I això vol dir que si ens hem aixecat a les 6, quan s'acaba tot el reguitzell de feines que heu de fer durant el dia?
El reguitzell de feines, a l'estiu, per exemple, s'acaba cap allà a 11:15, ara ja estem començant a baixar una miqueta perquè com que es fa fosc abans, també hem avançat pastura, ja no estem fent la venda directa a casa al matí, aleshores, perquè clar, nosaltres a més, o sigui, no només som sector primari, sinó que a més transformem, elaborem, fem els nostres formatges amb la llet que munyim cada dia i fem la venda directa. Nosaltres no venem amb cap botiga ni fem cap distribuïdor.
Això implica un canvi, com dèiem, molt bèstia de vida, de viure a Barcelona, de viure en un lloc així, de tindre aquests horaris, que si t'aixeques a les 6 del matí, però a les 11 representa que ja has acabat la feina. Això hi ha molta gent que potser ens està sentint i diu, pues potser m'ho he de plantejar això, perquè aquests viuen molt millor que jo, no?
Home, què els diries? Que portem 4 anys i mig que no hem descansat res, zero, cap dia. I això pesa, eh?
De tota manera, jo crec que hi ha una gran recompensa. Tu dius coses com sortir al camp amb les cabres, em carrega les piles, m'encanta veure el sol, els núvols, cada dia com el paisatge va canviant...
Sí, sí, això... absolut, però bueno, potser són els beneficis d'una feina tan dura.
Quan parlem de duresa, a mi hi ha una cosa que m'agrada molt que en dieu a ramaderes.cat, soc forta, soc dona, o sigui, puc fer-ho, no? No sé si també hi ha un punt de dubte de les mateixes dones cap a jo ho sabré fer, això? Jo tindré la suficient força física per fer això? Me'n sortiré? És a dir, també hi ha un autodubte, podríem dir?
Sí, sempre. Però jo crec que qualsevol persona pot tenir dubtes respecte a si serà capaç de fer una feina determinada, independentment de si ets dona o no. Per mi, potser la duresa no ve només per la duresa física que implica, que evidentment jo hi ha dies, ara per exemple porto una temporada que camino per la muntanya i ostres, tinc unes rampes a les cames, dic, però què em passa? Bueno, què em passa? Que porto 4 anys que no paro. A banda de la duresa física, moltes vegades és la duresa de notar que estàs sol, que realment la gran majoria de la gent, la societat en general, una no valora la feina que estàs fent, no entén la feina que estàs fent i això al final té un desgast i també la duresa emocional de treballar amb uns animals, de que les coses, com qualsevol altre projecte, hi ha èpoques bones però també hi ha èpoques dolentes i clar, al final, doncs, bueno, mira, les coses surten malament, clar, nosaltres tenim animals i tenim formatges, si un formatge em surt malament doncs el llenço, mira, no passa res, és un formatge, però un animal és molt diferent i això és molt dur. És molt dur de poder acceptar, és molt dur de, bueno, pues, de gestionar-ho un mateix. Però jo penso que projectes així són xulos precisament perquè perdem, o sigui, tornem a agafar el lligam amb els animals. No, hem deixat de deshumanitzar, saps? No és bestiar, no és una cabra, no.
És un escorxador on veus allà els animals morts o ja directament veus els fuets, no? Com ens passa a les criatures de ciutat, que diuen, no, la llet surt del tetrabric, no? Una mica...
Sí, exacte.
És com si no hi hagués connexió entre una cosa i l'altra, no? Entre el camp i el que passa a la nevera de casa.
Jo penso que és superimportant que com a societat tornem a connectar-nos. Perquè és que és imprescindible. per tot, perquè siguem conscients del que estem menjant, de què ens alimenta i de qui ens alimenta.
I quan parlem de tota aquesta feina que esteu fent, perquè al fi i al cap és una feina també educacional cap als altres, no? Que veure que una dona cada dia està pasturant, està munyint, també dona oportunitats a segurament a algunes nenes d'ella de Cerdanya que ho veuen i diuen, doncs potser jo un dia puc ser aquesta dona, no? És a dir, que també és com un testimoni de que les coses poden canviar, que les coses es poden fer d'una altra manera.
Jo crec que tradicionalment hem vist que les àvies i les padrines i les mares ja ho feien. El que passa que és molt diferent fer-ho i fer-ho amb orgull. I estar orgullosa del que estàs fent. Jo estic orgullosa del que faig. Jo no tinc cap mena de problema en agafar i dir que em dedico, vull dir que surt, trec a pasturar les meves cabres
i que estàs un dia camp. I que estàs un dia netejant merda, diguem-ho així de clar.
Sí, o dos o quatre.
D'acord.
És així, però estic orgullosa de fer-ho. Jo crec que aquesta és la principal diferència i per això moltes vegades fa falta aire fresc, també. Perquè jo he triat el que estic fent. I no vol dir que molta gent que ve de tradició pagesa no ho hagi triat. Hi ha gent que sí, però hi ha gent que li ha tocat. O sigui, el triar-ho tu, i per mi no és res trist, de fet. Bueno, molta gent et diu, sents a molta gent que diu, clar, i si els teus fills, no, jo no voldria que els meus fills es dediquessin a això. Jo m'encantaria que els meus fills, si mai els tinc, ho fessin, si ho disfruten. No m'agradaria que es dediquessin al món del motor, per exemple.
Però o sí treballar en una oficina, no?
No, clar. Jo...
Aquí hi ha un contacte amb la natura molt diari, autèntic, de veritat, no autèntic de publicitat, sinó autèntic.
Sí, exacte. O sigui, no és... Vaig abraçar els arbres. No, jo estic... No, és veritat, estic en contacte amb la terra i veig... I sí que toco la terra. I veig quan... Què li fa falta o què no li fa falta i saps valorar... Doncs, passes a formar part una miqueta de l'ecosistema. I això per nosaltres és superimportant. A nosaltres ens encanta la natura, ens encanta la muntanya, ens encanten els animals i no té preu veure com petits projectes així, o sigui, granges que són sostenibles amb l'entorn, s'integren i passen a formar part del paisatge, que és molt diferent, és completament diferent de les macrogranges industrials que estan ficades a dintre, que són intensives, que contaminen una barbaritat i que són alienes, o sigui, que no aporten res positiu a l'entorn i al paisatge, sinó al contrari, que extreuen i contaminen.
I que el resultat de tot això és que surten uns formatges, com tu bé deies, que gairebé és un acte de publicitat això, que tu pots explicar-li a algú que ve a comprar els teus formatges que aquell formatge on ha pasturat la cabra, en quina zona ha estat, quantes hores ha estat, pràcticament pots explicar-ho tot, cosa que no, si anem allò al supermercat això és impossible.
Clar, jo crec que això, i no és que és així, eh? O sigui, és tal qual. Clar que tenim... Bueno, és el luxe de ser formatger i ser pastor al mateix moment. I jo crec que la gent hauria de començar a plantejar-se una miqueta què menja i d'on surt el que menja, però de veritat, no quedar-se només amb l'etiqueta, perquè hi ha gent que fa la foto d'una cabra o d'una vaca en un camp i ja està.
Amb els conceptes sinó... quilòmetre zero i tot això, sembla que s'han gastat moltíssim, no?
Moltíssim, clar, quilòmetre zero i que vingui a 150 quilòmetres, dius, no, xato, quilòmetre zero és zero. Remember all the good times, long days filled with sunshine, and just a little bit of rain.
Sara, tu creus que si hi ha més dones treballant en el món de la ramaderia, les coses canviaran també? És a dir, les dones hi heu posat una manera de fer diferent o hi heu posat més cura? És a dir, tot el que se suposa que se'ns ha dit que era propi de les dones, ho estem revertint en la terra, en els animals, etc. O tot això et molesta?
Jo crec que sempre ha estat. El que passa que cal posar un valor. I cal deixar que les dones prenguin protagonisme de les granges, dels masos, de les cases. Que no es vegi com a la feina residual, sinó que tots apostem perquè, bueno, doncs que hi hagi un home i també hi hagi una dona. Per què no? I que estiguem al capdavant, però en realitat no estem fent res nou. O sigui, jo les cabres es cuiden igual i es munyen igual que fa 50 anys. El que passa que és això, que és posar en valor i poder visibilitzar. Sempre hem sigut. No és una cosa nova.
Doncs mira, ara brilleu més que mai. Doncs, Sara Gutiérrez, moltíssimes gràcies per explicar-nos el teu projecte 30 Cabres, que podeu anar a visitar, a més, em consta, no?, que feu visites, oi?
Aquest any amb el tema del Covid no en fem. Sí que jo crec que en tornarem a fer,
però puc anar a comprar formatges? A
comprar formatges, sí. Fem venda directa, però sempre millor truqueu abans, perquè com que no som una botiga, per tant, no sempre estem allà.
Potser estàs pasturant.
Sí.
Molt bé. Sara, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Els dissabtes a la mitjanit, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
El planeta era aquí molt abans que nosaltres i seguirà aquí després de nosaltres. Al planeta li va prou bé. El que ens preocupa a nosaltres és salvar-nos a nosaltres mateixos i, sobretot, mantenir l'estil de vida de la classe mitja. Lynn Margulis, biòloga.